Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia, amics de la veu de Navàs. Com cada primer diumenge de mes, tornem a estar avui amb vosaltres per reflexionar sobre ciència, tecnologia i medi ambient. Aquesta mitjoreta que hi dediquem el primer diumenge de cada mes. Avui us volíem parlar de l'energia. L'energia pel demà, l'hem titulada. Parlar d'energia és parlar de consum, és parlar de combustibles, és saber fins a quan duraran, hi ha alternatives. Hem de parlar d'energies fòssils, de les del passat, de les alternatives. Com es defineix energia? En parlem d'energia com una capacitat per produir un treball. L'energia sempre pot produir un treball. Ens hem parat mai a pensar que el 99% de l'energia que utilitzem a la Terra, nosaltres, prové del Sol, el 99%, tant de forma directa, ja sigui calor del Sol, llum del Sol, com indirecta. El Sol fa la funció que en diem de fotosíntesi i, per tant, és el que ajuda a créixer les plantes. Sense llum no hi hauria vegetals ni animals i, per tant, no hi hauria l'enterrament dels boscos, que més tard ha sigut la gran reserva de carbó, la gran reserva de petroli o de gas natural, i així mateix el sol també és el responsable del clima. Per tant, a partir del sol es creen els vents, la pluja i tota l'energia de l'aigua, de les marees, que finalment es pot aprofitar. Per tant, tornem a repetir, el 99% de l'energia prové del sol. Si el sol algun dia s'apagués, deixaríem de tenir energia. Ens podem preguntar quines són les nostres necessitats energètiques actualment. I necessitats energètiques de consum, d'energia, en tenim els humans i també en tenen els animals. Però hi ha una diferència. Els humans, a més de l'energia que en diem metabòlica, perquè el cos funcioni, necessitem, gastem una gran quantitat d'energia que en diem cultural, degut al treball, a l'activitat de la indústria, als nostres gustos i fins i tot als nostres abusos. Aquest consum metabòlic que tantes vegades ens parlen els metges i que mirem a veure si ens hem passat de calories al cap del dia i tal, aproximadament són, depenen de l'edat i de les condicions de vida de cada un, però aproximadament són, per una persona gran, per un home, unes 3.200 quilocalories cada dia. Per una dona, unes 2.800 quilocalories cada dia és el que necessita. Si una dona està embarassada, necessita 3.000, una mica més. Un jove entre 15 i 25 anys, l'edat, diguem, de passar a gran, de l'adolescència, cap a 3.600 quilocalories cada dia. I una noia, també en aquesta edat, entre 15 i 25 anys, 3.000 quilocalories cada dia. I els nens petits, diguem, les persones que tenen menys de 15 anys, hauríem de multiplicar el seu pes per 110, i això tindríem les quilocalories que aproximadament necessita per viure diàriament. S'ha de tenir en compte també que a vegades hi ha un error aquí. Parlem de calories quan en realitat ens referim a quilocalories, per tant a milers de calories. Quan un metge o un paperet ens diu a vegades calories, ens ho posa en majúscules, que allò vol dir que són quilocalories, que és el que hem dit abans. Les necessitats de l'home sapiens, de tots nosaltres, com hem dit alguna vegada que provenim d'aquest home sapiens, varien també segons l'edat i segons el treball. Si el treball és molt pesat, hem d'augmentar un 25% el consum de quilocalories. I llavors un home s'ha de situar al cap del dia amb un consum d'unes 4.000 i una dona 3.500. Si fem un treball sedentari, un treball doncs, de poca activitat doncs, física, l'home hauria de reduir un 25% i ens hauríem de quedar unes 2.400 i la dona 2.100. També segons l'activitat que fem, gastem unes calories. Hi ha alguns exemples que són curiosos. Per exemple, escriure, o vestir-se, o planxar, en gasta molt poques, entre 30 i 60 calories cada hora que ho fem servir. Caminar ja en gasta més, cap a 240 calories per cada hora que caminem. Perdó. Muntar en bicicleta en gasta cap a 600 calories cada hora que funcionem, o treballar a la mina o serrar fusta cap a 400, per tant molt més, i pujar escales o córrer de pressa és allà on es gasten més calories, pujant escales o corrent de pressa, i passem de 1.000 calories per cada hora de treball que fem. No sempre hem gastat igual quantitat d'energia. Hauríem de dir que, si ens remuntem enrere per fer una mica d'història, l'home primitiu fa uns 5 milions d'anys, Tota l'energia que necessitava era pel seu menjar, per l'alimentació. I això venia a suposar unes 2.000 quilocalories cada dia, una mica menys que el que gastem ara pel menjar sol. No tenia altra despesa. L'home caçador ja en va gastar cap a 5.000, l'home agricultor ja va passar cap a 12.000 quilocalories cada dia, i així ens anem avançant, i l'home tecnològic, en podem dir actualment, gasta, agafeu-se, la friolera, de 230.000 quilocalories cada dia. Hem multiplicat per 115 la despesa d'energia que consumia un home primitiu per l'alimentació. I per què això? Perquè una part la dediquem a casa, diguem, a les necessitats de la casa, no solament de l'alimentació, a les bombetes, a la llum, a la neteja, etc. Una altra l'activitat industrial que fem en el camp industrial, i una altra també molt important, cap a un 30% en el transport. Per tant, l'home actual, per si vol servir la xifra aquesta, consumeix al cap del dia, per tots els conceptes, cap a 230.000 quilocalories d'energia, o sigui, unes 115 vegades més que l'home primitiu. Hem de dir que aquestes quilocalories cada dia, doncs, a més, no són encara les que provenen de si necessitem, doncs, un consum d'aigua, o un consum de calefacció, o un consum, doncs, amb el cotxe i tot això. Per tant, diàriament hem multiplicat per molt l'energia consumida respecte a les necessitats que en diem metabòliques senzilles per viure, per alimentar-nos. Continuem, amics de la veu de Navàs, avui parlant en el tema de ciència a l'abast de tothom, del tema d'energies, amb el que hem titulat les energies pel demà. Mentrestant estem fent un repàs del que ha sigut el passat, de les energies que consumim a casa, i ara podríem parlar una miqueta de que a cada era, a cada etapa, des del passat fins avui dia, hi ha hagut un tipus d'energia que ha simbolitzat aquella era concreta. Per exemple, a l'edat antiga tota la força era animal, no teníem pràcticament consum d'energia, sinó que fèiem servir els animals, es feia foc, l'energia del vent màxim. Més tard, a l'edat mitjana, ja es va utilitzar els molins per moldre el gra i, per tant, hi havia un primer dispendi d'energia. El carbó, que ha servit durant moltíssims anys, pràcticament fins a l'any 1950 s'ha fet servir moltíssim carbó arreu, en tots els països, doncs el carbó ve del segle XVII, pràcticament, quan es van començar les primeres explotacions a Alemanya, a França i també a Anglaterra. Més tard, cap al segle XVIII, ja vam començar a il·luminar els carrers amb querosè, amb oli de balena, alguns països, amb oli de carbó, i hi va haver un aconteixement important en el segle aquest XVIII, que va ser el 1790, quan James Watt, aquest escocès, va inventar la màquina de vapor. Aquí va engegar la revolució industrial i, per tant, el consum d'energia des de llavors ha seguit una corba creixent molt destacada. Tot el segle XIX es va caracteritzar, el segle XIX, pràcticament fa un segle i poc, per la màquina de vapor, construint trens, vaixells, maquinària de les fàbriques, accionament de turbines, accionament de màquines, doncs, que giraven en els telers, el tèxtil, la metal·lúrgia, etc. Es van fer els primers experiments també al segle XIX ja amb electricitat, però molt rudimentaris. En canvi, al finals del segle XIX, principis del segle XX, principis del segle XX, és quan hi van muntar les primeres centrals ja elèctriques, pràcticament d'aigua, hidroelèctriques, i va començar aquest tipus d'energia elèctrica a fluir. També es va inventar el motor de combustió interna, el motor dièsel. voltant al motor dels cotxes. I el segle XX, que és el segle últim que hem viscut, ha sigut l'era del petroli, i cap al final està avançant i en força el gas natural, i també va néixer, i d'alguna manera sembla que amb poc èxit, perquè també tendirà a morir, l'energia nuclear. I ara, al segle XXI, tots els especialistes, doncs sembla que estan d'acord amb què serà l'era de l'energia solar, això que hem dit que el 99% ve del sol, que la podrem aprofitar, i l'energia de l'hidrogen, després comentarem amb què es basa, i possiblement de la fusió nuclear, no tant de les centrals nuclears que coneixíem fins ara, sinó la fusió nuclear. Per tant, estem ben bé en una nova era de consum d'energia que haurem de deixar, d'alguna manera, les energies clàssiques degudes al petroli, al carbó i fins i tot potser al gas natural, i tendir cap a l'energia solar, aprofitament de la solar, també segurament del vent, de l'eòlica i de l'hidrogen, com comentarem. Aquestes energies clàssiques o fòssils, anem-hi a donar una ullada, ens han servit tots aquests segles últims per tenir llum a casa, per accionar la maquinària, però d'alguna manera estem fent servir els combustibles que han tardat milions i milions d'anys a generar-se. Pensem que tant el carbó com el petroli ha sigut degut a sepultar-se, diguem, boscos o el plàncton marí, en el cas del petroli, del fons del mar, i això ha degut a altes pressions i milions d'anys, no ho oblidem, milions d'anys, i actuació dels bacteris, es va generant aquest combustible, com és, en aquest cas, el petroli. Hi ha una frase d'un científic castellà que diu que ara vivimos con lo puesto, volent identificar que realment estem fent servir aquests combustibles que s'han creat durant molts anys i que ara anem amb una rapidesa, diguem, a gastar-los, a consumir-los, que no té res a veure amb la que es va tardar a crear-se. I per tant això s'exhaurirà, perquè en molt pocs anys consumim una quantitat de petroli, de gas natural, de carbó i de combustibles d'aquests primaris o fòssils que fa fredat i que per tant s'ha de buscar alguna solució. El cas del petroli ens ajuda a vegades a entendre molt com van els cicles econòmics, com va l'economia als Estats Units i també a Europa, o com van fins i tot les propostes de guerra, com aquests dies hi ha tambors que apunten en aquest sentit. On està situat el petroli? Perquè ja que parlem de l'energia clàssica, en principi, doncs hauríem de dir que l'Orient Mitjà, precisament on hi ha ara tots els conflictes d'Iraq i no fa gaire temps de Kuwait o d'Iran, hi ha el 65% del petroli mundial. Per tant, a l'Orient Mitjà hi ha una gran part, quasi bé tres quartes parts, poc falta, de petroli, i sembla que les reserves aquestes poden durar uns 85 anys en el consum actual. Si l'accelerem, duraran menys. El segon productor que hi ha és a Sud-amèrica i a Centroamèrica, que s'emporta molt poc ja comparat amb l'altre, un 10% aproximadament. Ve després l'Àfrica, Nord-amèrica, la Unió Soviètica, Àsia i Europa en últim terme. Europa, ho sabem, el nostre continent vell no té reserves de petroli i no arriba ni a un 2%. Per tant, si haguéssim de consumir les reserves de petroli d'Europa, no durarien ni 10 anys. Perdó. Estats Units és el segon país productor de cru de petroli, per tant, del món. Però, tot i ser el segon productor, és el primer importador. Per tant, l'economia d'aquest país està basada totalment en el petroli i és el que se'n consumeix més amb escreix. Consumeix una quarta part del petroli del món. Per tant, no és d'estranyar aquesta falera en aconseguir nous pous de petroli, perquè veuen realment que en el seu país s'està exhaurint i que durant uns quants anys, perquè el creixement dels Estats Units no pot dependre de moment d'una altra energia, doncs el cru de petroli els hi és indispensable. Llavors es gira els ulls cap a Aràbia Saudí, que en té molt, a l'Iraq, als Emirats Àrabs, Kuwait, Iran, etc. Hauríem de dir que Espanya, en aquests 10 anys últims, ha incrementat pràcticament en un 50% el consum de derivats del petroli. Per tant, en 10 anys hem augmentat un 50% el consum de derivats del petroli. També el preu d'aquest petroli, doncs ho sabem prou quan anem a posar benzina a la gasolinera, ha crescut i moltíssim. Estava l'any fa 30 anys, esclar, ja fa un temps, a uns 10 dòlars al barril, pràcticament no es movia, estava constant sempre 10 dòlars al barril, i ara, avui, concretament, aquests dies, estan parlant que està a 33 dòlars al barril. Potser s'ha multiplicat per més de 3. Diguem també que quan parlem d'un barril de petroli estem parlant de 158,98 litres de petroli. A més del petroli i del carbó, que hem comentat una miqueta, està avançant i amb força el gas natural. El gas natural s'ha produït per fermentació de, diguem, de matèria orgànica, que hi ha en els sediments i que hi ha sota del mar i en llocs on s'han sepultat, s'han enfonsat grans quantitats de boscos, o bé, en lloc on hi ha bosses de petroli, sempre hi sol haver una capa de gas natural. Aquest gas natural, més que res, conté metà, hidrogen i altres gasos, i quan surt a pressió i doncs es pot, com sabem, aprofitar i cremar. Tots aquests combustibles que parlem, carbó, petroli i gas natural, tenen el gravíssim problema de que al cremar-se donen pluja àcida, donen diòxid de sofre, que contribueix a la pluja àcida, i també ajuden amb el CO2 al cremar-se a l'efecte hivernacle. L'energia nuclear es pensava realment als anys 50 que seria realment l'energia del futur, que aquí ja s'havia trobat l'energia amb què no hauríem d'estalviar mai més, però les grans dificultats que ha presentat després les centrals nuclears, ja sigui amb accidents, i accidents molt greus, o ja sigui amb què hem de fer dels residus quan acaba la vida d'una central nuclear, fa que aquesta energia cada vegada s'estigui més desestimant. Hem de dir que una central nuclear generalment produeix dos tipus de residus molt diferents. Uns que tenen una vida realment curta, menys de 30 anys, però hi ha d'altres de residus de les centrals nuclears i que, per tant, no sabem ben bé encara què fer-ne, que se'n diu d'alta activitat, de llarga durada, que en el cas, per exemple, del plutoni, que és un derivat que s'obté de les beines d'urani que utilitza la central nuclear actualment, doncs tenen una vida, emeten radiació durant 240.000 anys. I si parléssim de les energies renovables, doncs podríem donar una ullada en l'energia solar, per descomptat, l'energia del vent, l'energia dels salts d'aigua, o l'energia fins i tot de les marees, la mareomotriu, la que ve de l'interior de la Terra, del calor de la Terra, com és la geotèrmica, o, avui dia, l'energia de la biomassa. Quan al començament parlàvem de que el Sol és l'energia principal, ens ve el 99%, també podríem afegir una altra dada. El Sol ens envia en 40 minuts, en 40 minuts d'haver-hi Sol, tota l'energia que consumeix la Terra en un any. Per tant, en 40 minuts de Sol, si la sapiguéssim aprofitar, aquí està la qüestió, no ho sabem fer-ho, si la sapiguéssim aprofitar, en 40 minuts d'energia solar hi hauria, doncs, la que necessita tota la humanitat per consumir en un any. Aquí al Bages, més o menys, rebem uns 4,2 quilowatts d'energia del Sol per cada metro quadrat, i durant unes 2.200 hores a l'any. Tot això es pot transformar en números, a veure aquesta energia solar si val la pena aprofitar-la o no. De l'energia solar tenim dos sistemes d'aprofitar-ho, serem breus. Una és solar tèrmica, per tant fer passar l'aigua a través d'uns tubs que es focalitzen cap a la llum del sol, s'escalfa aquesta aigua i llavors es pot aprofitar com el que en diem aigua sanitària, una aigua que té entre 40 i 60 o 70 graus i que per tant serveix per la dutxa, pel bany, sobretot per hospitals, per residències, fins i tot per restaurants. Una altra que coneixem potser, ens n'hem parlat també moltes vegades, és l'energia solar fotovoltaica, que es tracta de que la llum del sol la fem incidir sobre unes plaquetes que són normalment de silici i genera una petita corrent elèctrica. Per tant, es transforma la llum del sol, els fotons del llum solar, en electrons, per tant, en corrent elèctrica, i aquí, mitjançant uns convertidors, la podem passar a corrent alterna, mitjançant unes bateries la podem acumular i podem disposar d'energia elèctrica a partir del sol. I aquesta és l'energia fotovoltaica. És una energia, de moment, encara molt poc eficient i s'ha de tenir en compte, abans de fer un muntatge d'energia solar, diguem, a les teulades o allà on creguem, s'ha de tenir en compte que la vida d'aquestes plaques tampoc és il·limitada, per tant, al cap d'uns anys s'han de canviar i que, de moment, encara és molt ineficient. Però això sí, és una energia totalment neta, no contamina i que, per tant, les esperances hi són posades. Del vent, l'energia eòlica, podríem dir alguna cosa semblant. Si hi ha en una zona, doncs, l'Empordà o el Baix Ebre, un vent doncs, normalment regular i d'una certa velocitat, s'aconsella que ha de ser de més de 18 km per hora, doncs els molins de vent ja poden funcionar bé. Per tant, hi ha un límit, a menys d'uns 18 km per hora de velocitat, l'energia eòlica, l'energia del vent, no és aprofitable. Els primers que ho van fer van ser Estats Units, a Califòrnia, amb molts aerogeneradors, però ara també a Espanya veiem muntatges d'aquests a Navarra, a l'Aragó, i aquí a Catalunya en tenim parcs a l'Empordà, una zona on hi fa molt vent, parcs al Baix Ebre i una estació eòlica aquí a la Segarra. És una energia que, per descomptat, no contamina, però que també està sotmesa una mica a control perquè crea un impacte visual a les muntanyes o allà on s'ha muntat una estació d'aquestes d'aerogeneradors, un impacte visual a vegades desagradable, és també motiu de matar algunes aus, doncs, que les aspes aquestes es pot produir, i incrementen l'erosió del terreny perquè sequen tot el que troben a sota. Una altra energia seria els salts d'aigua, l'energia hidroelèctrica. En aquesta comarca l'aprofitem molt a través dels canals i a través de les fàbriques. Normalment és mini hidràulica, perquè són petits embassaments, i, o bé petits canals que aprofiten, doncs, una turbina per fer energia elèctrica, i en tenim a l'embassament de la Baells, a Oliana, a Sant Pons, a Rialp, a la Llosa de Cavall o a les Mercetes aquí a Manresa. En el nostre cas no és útil l'energia mareomotriu, però és l'energia que pot produir les marees, i a alguns llocs com a França i a Canadà hi ha centrals que aprofiten la força de les marees. Les marees sabem que són produïdes per l'atracció entre el Sol i la Lluna, per tant aquest moviment de les oles del mar s'aprofita per generar energia i fer, doncs, corrent elèctrica també totalment neta. Una altra energia d'aquestes que podem anar aprofitant és l'energia geotèrmica, per tant l'energia que ve del calor que brolla en forma natural de l'interior de la Terra, ja sigui degut a esquerdes que hi ha i que ve, doncs, molt des del nucli, o bé a volcans o terratrèmols que s'han produït, i això dona lloc a l'aigua que veiem avui dia en els balnearis a una certa temperatura, com a Caldes de Montbui, a Caldes de Malavella, Andorra, etc. I finalment podríem parlar de l'energia de la biomassa, una energia que encara està poc explotada, que alguns països hi han girat molt els ulls, que és aprofitar qualsevol tipus de residu, de recurs forestal o agrícola, per després cremar-ho o fer-ho fermentar i d'aquí produir-ne energia. Realment alguns països ho aprofiten tot, tant els aliments que s'han fet malbé, com les, podríem dir, patates que s'han podrit o cebes que s'han podrit, com purins de bestiar, com excrements de qualsevol animal, i això, fet fermentar, dona un biogàs que és a base de metà i de diòxid de carboni, i aquest metà es crema i dona energia elèctrica. Amics de la veu de Navàs, continuem acabant ja la tercera part d'aquest programa de la ciència a l'abast de tothom, avui parlant d'un tema com és l'energia pel demà, l'energia del futur, aquesta energia que tanta quantitat que en consumim i que ja hem dit al començament que respecte als homes primitius hem multiplicat ben bé per 115 vegades el consum d'energia que fem cada un de nosaltres, cada català mig avui dia. Anem a parlar ja en aquesta última fase dels combustibles que empleem al cotxe i d'algunes novetats que hi pot haver en el futur. Un dels aspectes que importa més en el tema d'energia és, per descomptat, el transport, i en aquest tema encara s'hi pot fer molt i les companyies ja es posicionen per veure en el futur si podem disposar d'altres energies que no hagi de ser, com sempre, el petroli. Hi ha autobusos, hi ha camions, alguns d'ells, i taxis, que van amb gasos líquids del petroli, que en diem. Gasos líquids del petroli, què volem dir? Doncs propà i butà comprimits. Per tant, funcionen amb propà i amb butà comprimits. I llavors s'injecta, diguem, aquest líquid, en principi, es vaporitza, crema i dona suficient energia com per fer anar el cotxe. Això necessita un dipòsit gran. L'autonomia no és massa, vull dir, cap de 400 o 500 km s'ha de repostar, i per tant tenen un petit problema, que és l'autonomia, no? Però emeten menys contaminants, i un dels aspectes que interessa avui dia, més del preu i d'una energia que sigui duradera o no, és també les emissions, doncs, com hem dit abans, de diòxid de sofre o d'òxids de nitrogen o d'altres, no? També hi ha altres autobusos, i a Barcelona en tenim exemples, que van amb gas natural comprimit. Per tant, no apropar i botar, sinó gas natural comprimit. És un dipòsit d'entre 800 i 1.000 litres que porta doncs, gas natural a unes 200 atmosferes, per tant, gas natural comprimit, i això li dona una autonomia a l'autobús de 300 o 400 quilòmetres. Generalment, quan l'autobús no treballa, o la nit, és quan reposta d'aquest gas natural que es posa en els seus dipòsits. Crema, per tant, el seu motor es munta a la part posterior del vehicle i crema gas natural, com podem tenir en una cuina de casa, i això també és més silenciós, l'autobús fa menys vibracions, emet més poca quantitat, menor quantitat de diòxid de carboni, per tant, no afecta tant l'efecte hivernacle, i a més de gas natural hi ha reserves per molt més anys. També s'han fet petits assajos amb motors elèctrics, per tant, cotxes que van totalment amb bateries. Bateries de plom, generalment, bateries com, una mica com les que coneixem, de plom amb àcid sulfúric, i també algunes de cadmi-níquel, que es posen elements en sèrie, 18 o 20 elements, i aquí produïm doncs, la suficient energia elèctrica, el suficient voltatge per fer anar cotxes totalment elèctrics. Pesen més, tenen poca autonomia i tampoc no ha sigut la solució definitiva. Anem a parlar avui d'una revolució que sembla que sí que en el futur tindrà doncs, molts adeptes. És el que diem el motor d'hidrogen i pel cotxe. També pot servir després per combustió a casa o a la indústria, però ara anem-lo a pensar pel cas de l'automòbil. Pensem que el motor clàssic, el de sempre, el que podríem conèixer com el que va inventar Henry Ford, doncs ara porta exactament 100 anys funcionant. Per tant, ja sembla que hi ha d'haver un recanvi, perquè fins ara, aquests 100 anys, sempre hem utilitzat o gasolina o dièsel, o gasolina o dièsel. I, per tant, ara es tendeix a d'altres combustibles. Què és el motor d'hidrogen? Bé, doncs el motor d'hidrogen és cremar hidrogen d'alguna manera que generi l'energia suficient perquè funcioni el cotxe. Aquest hidrogen, primer de cremar, l'hem de produir. I com el produïm? El produïm a partir de l'aigua. L'aigua, tots sabem que està formada per hidrogen i oxigen, i per electròlisi, perdó, per tant, per descomposició elèctrica, podem produir hidrogen que l'emmagatzem i després el cremem amb una pila de combustible, que en diuen, per generar l'energia del cotxe. És clar que hi ha una cosa, per destruir l'aigua amb hidrogen i oxigen per l'electròlisi, ja necessitem una certa energia. Si això es fes amb energia solar, seria totalment ecològic. Si això s'ha de tornar a fer utilitzant petroli o utilitzant gas natural, aquest sistema serà menys ecològic. Una vegada hem produït aquest hidrogen de l'aigua per l'electròlisi, el comprimim i això amb uns tancs es porta a baixa temperatura, és el que es té en el cotxe, és el combustible que té el cotxe. Per tant, hi ha d'haver un tanc, s'ha de saber que ocupa un cert espai, que per tant, més que el que ara tenim de la gasolina, que s'ha de mantenir a una temperatura força freda, i a partir d'aquí aquest hidrogen ha d'anar amb una pila de combustible per cremar-se i generar doncs, l'energia perquè el cotxe funcioni. Com és aquesta pila de combustible? Són una espècie de barres, on tenen uns electrodes i uns catalitzadors, que en una banda hi entra hidrogen i l'altra hi entra oxigen. I d'alguna manera fem el revés d'abans. Si abans de l'aigua hem hagut de separar l'hidrogen i l'oxigen, ara fem una contraelectròlisi i tornem a juntar hidrogen i oxigen i dona energia. El que passa que ara en dona més que la que abans hem necessitat per descomposar-ho, o si no, mal dit seria la gràcia, no? Aquest hidrogen i oxigen que reaccionen amb uns catalitzadors, amb unes barres, amb unes petites plaques que hi ha en el cotxe, genera suficient energia com perquè el cotxe tingui un bon funcionament. Això se n'ha dit també el cotxe de l'aigua, i aparentment llavors semblava que no havíem de gastar res, però esclar, l'aigua l'hem d'electrolitzar per produir aquest hidrogen, i per tant sí que consumim. L'avantatge és que això n'hi ha una reserva molt important, i per tant aquest cotxe d'hidrogen, amb aquesta pila de combustible d'hidrogen, seria inexhaurible. Cal dir que avui dia la casa Ford, la BMW, la casa Toyota, la casa Honda, la casa General Motors estan apostant per la pila de combustible en el motor del cotxe. Per tant, el cotxe d'hidrogen serà un cotxe del segle XXI, almenys d'aquí 10 anys es preveu que hi hagi les carreteres ben segur. I avui aquí acabem el programa, amics de la veu de Namàs. Agrair l'estona que ens heu dedicat i en principi ens tornem a trobar, si ho creieu d'interès, a primers de març amb un altre programa de ciència a l'abast de tothom. Moltes gràcies i molt bon diumenge.